Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
També, naturalment, l'equip tècnic que fa possible totes aquestes coses, encapçalat per l'inefable i el mai prou ponderat Toni Olivella, amb l'ajut del Marc Pujol, i després la Goretti Martínez, que ja sabeu que quan acabo jo d'explicar aquestes cinc efemèrides, doncs ella agafa el que jo he explicat i ho penja de la pàgina web de Ràdio Villafranca, on ho podeu consultar quan vulgueu. I no només el programa d'aquesta setmana o de la setmana passada, sinó des de que es va començar això ja fa 6 o 7 anys. I, com sempre dic, comencem amb una música, i com que hem començat el temps de tardor, doncs hem buscat una cançó que parli de la tardor. I aquí tenim els Mishima amb el seu tema En arribar la tardor.
If we could talk all night, I could tell you what I need. It's a stationary place where I'm moving endlessly. If we could talk all night, I could really turn you loose. There's a blemish in the sky that I'm always falling through. It's the science that kills me. You can take the heat of a vision. Of this world, I know I seem so weak. Look around me, it's the science that kills me.
D'octubre de l'any 912, el dia que a Còrdoba és proclamat Emir Abderrahman III, que molts consideren el pare de la hipotètica pàtria andalusa. Estem en temps d'àrabs, els àrabs han conquerit Espanya, els cristians doncs, estan al nord, comencen a avançar cap avall, i d'alguna manera el califat de Còrdoba depèn del califat de Bagdad, o sigui, com que mana la religió, manen els d'Iran, a Iraq. I, per tant, el noi aquest, l'Abderrahman III, és el net de l'emir Abdallah a l'Amir Abdallà, que tindrà, té un fill que es diu Muhammad i que és, per tant, destinat a ser el... Bé, bueno, en té dos, però està destinat a ser el seu hereu, el serà assassinat pel seu propi germà i aleshores l'avi, l'Abdallà aquest, agafarà l'Abderrahman i el posarà sota la seva protecció, l'educarà, el formarà i quan tingui 21 anys i mori l'avi, doncs ell passarà a ser l'emir. Però insisteixo que l'emirat de l'Andalús era més una cosa nominal que cap altra cosa, perquè cadascú era independent, els senyors locals i de les territoris més allunyats doncs, feien el que volien, i l'emir manava només a Còrdoba, a la ciutat de Còrdoba, i una mica als voltants. Però l'Abderrahman va decidir fer un imperi, vull dir, fer una ciutat o, vaja, una nació com cal. I per això va haver de lluitar contra tots aquests senyors que fora de Còrdoba no volien saber res d'ell, encapçalats per un tal Umar al-Hafsun, que era pràcticament l'amo de tota l'Andalusia Oriental, amb els rebels que dintre de Còrdoba mateix doncs, li negaven l'autoritat, amb els regnes cristians del nord, que es volien començar a fer a Espanya, per dir-ho així, i inclús amb els fatimís, que eren la gent del nord d'Àfrica, que s'havia independitzat ja de Bagdad i que, per tant, doncs, volia tenir la seva història. Ell, com que era un gran guerrer, doncs, va aconseguir algunes victòries, va aconseguir sotmetre Toledo, va aconseguir derrotar el primer. O sigui, per tant, ell havia de lluitar contra aquests, contra l'Umar al-Hafsun aquest, contra els rebels, contra els regnes cristians del nord, contra els fatimís del nord d'Àfrica i totes aquestes coses. I ho va fer aconseguint, a més, convertint-se en l'àrbit de les disputes que hi podien haver entre regnes i comtats cristians. És a dir, que va sotmetre pràcticament a tot l'Andalús, va tenir victòries rendibles sobre els cristians i el nord d'Àfrica també, va posar la poteta al nord d'Àfrica i va fer amb algunes propietats. I llavors va decidir fer un pas més. Va dir, bueno, jo per què haig d'estar depenent del califat de Bagdad aquest, que no em fa ni punyetero cas, faré com han fet aquests del nord d'Àfrica, els fatimís aquests, i per tant promouré i proclamaré un tercer califat. De fet, ell ja era l'emir i aleshores es proclama califa i per tant proclama una unió independent que agafa, o una entitat independent que agafa tot Andalusia. Per això dèiem de que alguns el consideren el pare de l'Andalusia. Però clar, aquesta acció, tot això que fa, es nota, es denuncia o es veu com una centralització i per tant tots els que el senyor rebels, doncs es posen en contra d'ell i, per exemple, quan ell demana una ajuda, perquè tots aquests depenien i havien de portar exèrcits i aquestes coses, no? Quan demana una ajuda al regne de Saragossa o a la zona de Saragossa, aquells es neguen a participar a la campanya aquesta contra els reis cristians del nord. I, per tant, li donen l'oportunitat de dir, doncs ara entro jo amb les meves tropes i, per tant, el que no heu volgut fer de grat ho fareu ara, per tant, si us agrada com si no. I, a més, així aconseguirem aturar aquests espanyols o aquests cristians que volen anar cap al sud, perquè, de fet, d'espanyols ho eren tot. I ell es converteix en el mediador, per exemple, amb la reina Toda de Navarra, que té por del... perquè diu, home, aquest té potència, té un bon exèrcit, té tot això. És que jo vull... I li demana per passar pel seu regne, amb les seves tropes, per poder lluitar contra els castellans, per agafar-los per darrere. I li dona permís, però, és clar, tot això debilita els cristians i dona força a l'Abderrahman aquest. Tot sembla, doncs, anunciar que el califat aquest de Còrdoba serà l'amo de tot plegat, que farà fora els cristians i totes aquestes coses. Però a l'any 939 les coses es giren, la sort canvia per Abderrahman perquè el comtat de Lleó, el comtat de Castella i el comtat de Navarra han fet una coalició que la pallissa a Simancas i al cap de 4 dies a Alàndega també el torna a pallissar. L'Abderrahman perd la confiança en ell mateix i ja veu que, a més, a dintre de casa seva, doncs els altres també ho interpreten com una debilitat i diuen, calla, que ara et farem pagar tot el que ens has castigat. I es torna una mica un dictador. Els cristians, a més, es tornen més forts, passen a la frontera psicològica del Duero i es comencen a establir a la part sud d'aquest riu. I, a més, al nord d'Àfrica, els omeies, que han substituït els fatimís aquells, també s'han posat una mica xulos i el fan fora d'allà. I ell, i en aquell moment, però, té una sort, i és que mor el rei de Castella, Ramir II, i mentre els cristians es van esbarallant uns amb els altres i els altres amb uns, doncs ell va poguent resistir tot això, no? I al final, doncs, la toda aquella i algun altre regne cristià li demana ajuda i ell, per tant, torna a ser el que ja era abans, però clar, han passat els anys i ell morirà el 15 de setembre, el 15 d'octubre de l'any 961, el 15 d'octubre del 961 a Còrdoba, deixant un emirat que ja es veu que allò no anirà gaire lluny, com efectivament passarà i vindran tot allò els reinos de Taifes i totes aquelles coses. I clar, si hem parlat d'Andalusia, hauríem de buscar de que aquest home doncs, es pot considerar el pare d'Andalusia, si més no, perquè és el que reuneix tots els territoris. Hem buscat una cançó que parli d'Andalusia i com que, a més, estem ficats en el barullo aquest de l'oli d'oliva, doncs mira, ens ha semblat adient agafar el Paco Ibáñez i el seu mític, el seu poema de Miguel Hernández, que ell va musicar, mític poema Andaluces de Jaén.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos? Sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
d'octubre de l'any 1849, el dia que a París mora el famós compositor polonès Frédéric Chopin. Frédéric François Chopin, que era segon fill d'un emigrant francès que havia anat a Polònia cap a l'any 1787 i que havia sigut preceptor dels fills d'un noble, del comte Scharbeck, i que es havia casat ell amb una noble polonesa i, per tant, era de l'elit. A Varsovia, traslladats a Varsovia, quan el pare doncs, va aconseguir un lloc de professor de francès, el Frédéric creixerà en un entorn que valora molt la cultura i la música. La seva germana gran, que també es va dedicar a la música, tocarà amb ell duets i als 6 anys ell ja el posaran en mans, els pares el posaran en mans d'un professor, Wojciech Zwini, que és violinista, entès en Bach, en Mozart i tot això. El nen demostra qualitats ja de petit, als 7 anys composarà la seva primera obra, una polonesa que el seu pare fa que es publiqui aquell mateix any i la que en seguiran bastantes d'altres. De fet, el noi de seguida es dona a conèixer i quan l'any següent, al cap d'un any, ja fa el primer concert públic al Palau de la Família Radziwill de Varsovia, que anirà passant per tots els salons aristocràtics de la ciutat, es anirà, diguem-ne, parlant d'ell i serà considerat un nen prodigi, tot i la seva salut més o menys trencadissa, podríem dir, no? El 1822 canviarà de professor, anirà en classes privades amb el director de l'Escola Superior de Música de Varsovia, que li perfeccionarà l'estil, i farà cursos al Liceu de Varsovia que completin la seva formació i, a més, tindrà experiències com la del 1824, quan va passar una temporada de vacances a casa d'un amic i descobreix la música folklòrica polonesa que incorporarà a les seves composicions. Tot plegat fa que el 27 de juliol de 1826 es graduï amb categoria cum laude al Liceu i entri a l'Escola Superior de Música de Varsovia, on seguirà composant durant 3 anys sonates i obres musicals i aprendrà de totes les figures que hi passin, que si Paganini, que si Kreutzer, que si tota aquesta gent. Però arriba el punt de fer el pas cap a concertista, no? I a l'agost de 1829 farà el seu primer viatge a Viena, on triomfarà amb unes variacions que publicarà l'editor Haslinger a l'abril de 1830. Tornarà a Varsovia després d'haver passat per Praga, per Dresden, per Breslau, tot fent concerts, i allà s'enamorarà de Constanza Gladkowska, que és un estudiant del conservatori, a la qual dedicarà diverses obres de joventut, per dir-ho així. Però el Chopin ho té clar, que el primer és la seva carrera, i per tant deixa aquella relació no professional i es dedica a fer un viatge d'estudis per Europa. Un viatge que començarà a Viena. Li fan un concert de comiat, allò, Gran Teatre de Varsovia, que és un èxit espectacular, però sigui com sigui, el 2 de novembre de 1830, Chopin abandona Varsovia, on per cert no tornarà mai més, i se n'anirà a Viena a fer una estada de 9 mesos. Una estada que és una mica complicada, perquè és un moment en el qual Polònia s'ha revoltat contra Rússia, hi ha guerra i totes aquestes coses per allà al voltant, i farà molt pocs concerts. Però bé, és igual. Té previst fer un segon viatge, o un viatge a partir d'allà, cap a Itàlia, però com que la situació política a la bota mediterrània està una mica fotuda, opta per anar cap a Londres, tot passant per París. Diu, va, farem una paradeta a París. Arriba a París la tardor del 1831, i allà coneix molts dels artistes que hi viuen. Porta una carta de recomanació del doctor Malfatti i dona, així ens pot accedir a Rossini, a Cherubini, a Herz, a Hiller, i s'introdueix a l'activitat musical de París i deixa esborrar-se la idea d'anar-se'n a Londres. El seu primer concert públic a París, el 26 de febrer de 1832, a la Sala Pleyel, és tot un èxit i fa que músics com Mendelssohn o com Liszt doncs tinguin interès per conèixer-lo i, carai, vostè, què fas i què deixes de fer i tot això. Serà precisament Franz Liszt qui el 1836 el convidarà a una reunió d'amics on hi ha la baronesa d'Udevan, una senyora que es dedica d'amagatotis una mica a la literatura amb el pseudònim de George Sand, i que quan es troben la trobada no és gaire agradable perquè ella li diu que ella és un nena i ell l'acusa de poc femenina. Però malgrat això, al cap d'un any ja tenen una relació íntima formal, més o menys formal, coneguda per tothom, que fa que quan el 1838 el Chopin emmalalteixi de tuberculosi, tots dos agafin la maleta i se'n vagin cap a Mallorca buscant la curació del compositor, la curació de Chopin. Allà els mallorquins no els miren en gaire bons ulls i, per tant, s'han de, no diguem refugiar, però sí s'han de quedar a la Cartoixa de Valldemossa, on ella el cuidarà, fins que les desavinences que comencen a haver-hi entre tots dos es facin prou importants i es trenqui l'any 1847 la relació entre el músic i l'escriptora. Mentrestant, el Chopin ha anat tenint una activitat relativament reduïda musical amb algun concert escadusser que ha fet a França, Escòcia i a Gran Bretanya. Però està ja bastant afectat, bastant malalt, i per tant el seu viatge a París és, doncs, allà serà on morirà oficialment de tuberculosi el dia 17 d'octubre de 1849, com deia, a la ciutat de París. Hi haurà un petit incident al funeral, perquè Chopin havia demanat que es cantés el Rèquiem de Mozart en el seu funeral, però l'Església de la Madeleine no acceptava dones, de cors cantants femenines, vaja, i es va haver de fer una excepció i tot això, però bé, finalment l'Església va cedir i el cementiri del Père Lachaise de París va acollir el seu cos, mentre el seu cor va ser extret i està guardat en una església de Varsòvia, el Frédéric Chopin. I tot i que potser ara el que hauríem de fer és posar alguna composició de Chopin, alguna polonesa o això, com que potser no saber massa amb l'esperit del programa, hem buscat a veure si trobàvem algú que li hagués dedicat una cançó, i efectivament existeix aquest algú. És el brasiler Lluís Fonzà, Bonfà, perdó, no Fonzà, sinó Bonfà, és el brasiler Lluís Bonfà, que té una cançó que porta per títol, naturalment, com no podia ser d'una altra manera, Chopin. Aquí la teniu. D'octubre de l'any 1922, el dia que es funda la British Broadcasting Corporation, més coneguda com la BBC. La BBC, tothom té la idea de que és una ràdio, però, evidentment, no és només una ràdio, és una companyia de comunicació, com ara anirem descobrint. I, de fet, molts tenen la idea de que és la primera, i no és la primera companyia de ràdio que es fes o que s'intentés crear al Gran Bretanya. Per què? Perquè el 1922, gràcies a la llei de telegrafia sense fils que es havia posat en marxa el 1904 i que permetia a l'oficina de correus atorgar llicències per difusió per ràdio, doncs ja hi havia hagut algunes empreses privades que havien començat a fer experiments amb la difusió de ràdio, experiments allò privats, evidentment, però ho havien començat a fer. Però va resultar que l'any 1919, com que les ones de les ràdios interferien amb les ones dels missatges de l'exèrcit, l'exèrcit es va queixar a les forces armades i van aconseguir anul·lar aquell decret del 1904. Per tant, allò no es podia fer. Però, clar, negar la possibilitat d'una comunicació. I aleshores el que va decidir el govern britànic va ser fundar un servei estatal, un servei dedicat a la ràdio, precisament. I va crear un consorci amb diverses companyies, que totes aquestes que ja havien fet algun intent de llançament de ràdios, la Marconi, la GEG, la British Thomson Houston, la Metropolitan Vickers, el Western Electric, el Radio Communication Company, etc. Els va fusionar en aquest servei, en aquesta empresa, el British Broadcasting Corporation, i que va llançar dues ràdios experimentals, la ràdio 2MT i la ràdio 2LO, ja veieu que això de la sigla sempre ha sigut, i que l'any, el 14 de novembre del 1922, van fer la primera emissió des dels estudis londinencs de la companyia Marconi. però el govern se'n va adonar de seguida que allò havia de solucionar-ho d'alguna altra manera i ho va convertir, gràcies a una carta reial, és a dir, a un edicte del rei, ho va convertir en una empresa pública que va posar sota la direcció de John Reid fins a l'any 1936 i que va crear un sistema audiovisual públic per educar, informar i entretenir, segons declara aquesta carta reial, i que va tenir en el seu favor que durant tot aquell temps els grans diaris doncs, tenien de tant en tant, o els diaris en general, tenien de tant en tant una vaga que no permetia distribuir els diaris. I clar, ells, amb les emissions que feien a qualsevol hora del dia, donant notícies i explicant coses, van poder treure faves d'olla, van poder dominar aquesta d'això. Tot i l'intent dels editors de diaris que volien que el govern fes una llei que no podia, que les ràdios no podien emetre notícies fins que s'haguessin publicat en els diaris. Evidentment, van dir que no. Per què? Perquè la BBC només era responsable davant del Parlament i el Parlament volia ser sobirà, era sobirà, i no volia pressions polítiques ni pressions econòmiques. I, de fet, van fins i tot elaborar una guia del productor com una mena de codi ètic que feia funcionar la BBC. Quan va arribar la novetat de la televisió, la BBC ràpidament va començar a fer televisió experimental el 30 de setembre de 1929 i es va convertir en un servei regular a la televisió que el 1936 es va passar, això que dèiem, va passar a servei regular i només es va suspendre del setembre de 1939 al juny de 1946, és a dir, durant la Segona Guerra Mundial. Però durant la Segona Guerra Mundial, el que sí que va agafar molta rellevància va ser la BBC Ràdio, que emetia ja per tot l'imperi britànic des del 1932 i que, bàsicament, doncs, aportà la seva ajuda a la batalla d'Anglaterra contra els nazis d'entre l'any 40 i l'any 41 i que va transmetre el discurs del rei Jordi VI el dia 6 de juny de 1944, escoltat, sembla, pel 80% dels britànics. Però la postguerra, doncs, era la postguerra, els diners eren els diners, i el 1954 la BBC perd el monopoli televisiu, és a dir, té competència, i li apareix la competència l'any 1955 en forma del canal ITV, que fa continguts alternatius de televisió. I això obliga a la BBC a crear un segon canal televisiu, la BBC 2, com aquí es va crear la segona, fent una tradició, i començant també, quan pot, quan ja té els recursos tècnics, les emissions en color. El monopoli de la ràdio, en canvi, persistirà fins als anys 70, quan no hi haurà més remei que liberalitzar-ho. Liberalitzar-ho perquè, sobretot als anys 80, la BBC haurà de fer front a la competició del sector comercial, sobretot en el camp de la televisió, i, per tant, haurà de finançar-se d'alguna manera. El govern establirà un cànon, que es diu la llicència de televisió, que es paga cada any, tothom qui té una televisió ho ha de pagar, i que amb aquests fons es justifica. Però quan arriba l'any 2000, comença amb la liberalització de tot plegat, comencen a aparèixer tensions entre la BBC i el govern, perquè, per exemple, el govern de Tony Blair diu que li estan posant molt mal a premsa la guerra d'Iraq, que la BBC no són professionals, els redactors i totes aquestes coses, i a la BBC comença la seva privatització. Comença privatitzant la unitat de negoci i ha de començar a acomiadar plantilles, el 15% de la plantilla, ha de privatitzar algunes subdivisions que té i s'ha de reestructurar. A més, hi ha alguns escàndols, per exemple, quan el 2015 el govern de David Cameron doncs critica la ràdio per falta de neutralitat i denuncia que hi ha alguns grans locutors que tenen... Bé, en qualsevol cas, la cosa arriba al cim el desembre del 2019, quan el Boris Johnson acusa la BBC de parcial i amenaça que no li donaran pols públics i no es pagarà la taxa de llicència, amb la qual cosa la BBC diu, hòstia, i de fet canvia una mica la seva actitud i no es passa a ser menys crítica amb el Boris Johnson, que li perdona i continua i deixa que la cosa vagi continuant, com fa avui en dia encara a tota la Gran Bretanya, que la BBC és la cadena més important, com aquí tenim la televisió i després tenim les privades. I com que la BBC, per damunt de tot, és ràdio, Doncs hem buscat una cançó que és típica d'aquesta casa, en aquesta casa es posa sempre amb una certa regularitat, com homenatge i tal i qual, que és aquella cançó del Django que parla de la ràdio. Doncs bé, amb homenatge a la que es considera la ràdio de les ràdios, la BBC anglesa, doncs aquí teniu el Django i la seva peça, la ràdio.
Tu, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que es tu buena compañía. Por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura. Tus amigos de la radio con canciones te dirán
que
es tu buena compañera la radio. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche.
Vila, 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 vila franca. Sí, sí, sí. Vale, vila franca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
19 d'octubre de 1978. El dia que mora a La Habana el català Jaume Ramon Mercader del Río, suposat, bueno, suposat, declarat assassí de Leo Trotsky a Mèxic. El Ramon Mercader era el segon fill d'un matrimoni d'una família del tèxtil, d'una bona família del tèxtil català, partidària del nacionalisme conservador, entre Pablo Mercader, el segon fill, com dèiem, de la Nissaga, i Caridad del Río, una noia bastant, després veureu que bastant complexa. Els dos estaven casats, però malavinguts, la mare es va anar distanciant del marit, vivien a Barcelona, sovintejant els cercles anarquistes, als quals els hi passava informació sobre els negocis d'això, de la burgesia catalana, que després s'ha sabut que va servir per preparar alguns atemptats. L'any 1921, quan mor el patriarca de la dinastia Mercader, el pare del nen, el Pablo Mercader, s'ha de fer càrrec dels negocis familiars, no està gaire ben dotat per aquestes coses, i el negoci se'n va al garete, que diria un castellà, i ells han d'acabar vivint en un pis modest del barri gòtic, mentre que la Caridad, la mare, comença a tenir un romanço, comença a tenir un embolic, amb un aviador francès. La família se n'assabenta, clar, l'honor de la família està per sobre de tot això, l'agafen en contra de la seva voluntat i la porten a un manicomi de Barcelona, on estarà durant 3 mesos sotmesa a electroxocs, però que aconseguirà sortir de la institució, escapar-se, diguem-ne, agafar els 5 fills que ja té i anar-se'n cap a França, on conviurà fins a l'any 1928 amb l'aviador famós aquest que tenia, i llavors el 1928 tanquen i trenquen la seva relació. Ella se'n va cap a Toulouse a regentar un restaurant on els fills l'ajudaran a dur-lo endavant, mentre evoluciona cap al marxisme i entra en el Partit Comunista Francès. Quan aquí a Espanya, l'any 1931, es proclama la República, el Ramon diu a sa mare que vol tornar a Barcelona, torna cap aquí i entra a treballar a l'Hotel Ritz. El 1933 el criden a fer la mili, ell farà la mili a Sapadors, acabarà sent caporal, i li seduirà a fer la carrera militar, però, com que ell també ha entrat al Partit Comunista, l'exèrcit el rebutja. A Barcelona, ell continuarà la seva activitat clandestina i el 12 de juny de 1935 serà detingut amb 17 comunistes més en una reunió de la seva cèl·lula al barri xinès i serà empresonat a la presó Model de València, on serà alliberat quan guanyi el Front Popular el febrer del 36. No podrà tornar al Ritz, però bueno, haurà de dedicar-se a donar classes de català i entrar a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, amb les que col·laborarà en l'organització de l'Olimpiada Popular en tant que capità de l'equip de natació, perquè el seu passat, diguem-ne, burgès, fa que sigui un bon genet. Quan es produeix la sublevació de les tropes de Barcelona l'endemà del 18 de juliol del 1936, Ramon lluitarà contra elles i quan siguin sotmeses s'anirà cap al front d'Aragó a la columna Trueba i junt amb la seva mare i el seu germà gran. Ell i la seva mare resultaran ferits i acabaran a l'Hospital de Lleida, però quan s'hagin recuperat, el Ramon tornarà a Barcelona i s'anirà amb la columna Òdena, que se'n va cap al front madrileny i que lluitarà a la Casa de Campo. Tornat a Barcelona, crearà un batalló, el Jaume Graells, que s'ajuntarà a la columna Carles Marx i ell ja serà comandant. Però, mentrestant, la que ha canviat és la seva mare, que el 1937 és fitxada, diguem-ho així, en termes futbolístics, és fitxada pels serveis secrets soviètics i se l'indueix a que faci el mateix amb el seu fill. Ella parla amb el fill i el fill diu, bueno, vale, vinga, doncs sí. I desapareixerà d'Espanya durant un any per ser ensinistrat a la URSS, perquè, clar, per ser espies necessiten saber diverses coses, i fer ja algunes de les seves primeres missions, entre les que destaca el 1938 assassinar el dirigent ucranià de l'oposició, Konovalets. De moment, a Rússia tots estan patint, i l'Stalin el primer, per la qüestió de Trotsky, que, com sabeu, està a Mèxic, ha sigut acceptat a Mèxic des de 1937 i està protegit pel president Lázaro Cárdenas, gràcies a les gestions de Diego Rivera i Frida Kahlo. El Ramon, mentrestant, a París, rep les instruccions de convertir-se, de canviar la personalitat, de convertir-se en Jacques Mornard i d'intentar seduir a una trotskista nord-americana, Sylvia Ageloff, que és molt amiga i amiga personal de Trotsky. Com que el Trotsky no acaba de callar, el març de 1939, finalment l'Stalin dona l'ordre de liquidar el Trotsky i aprova l'operació Pato. Hi haurà dos operatius. Hi ha un operatiu executor, que serà el que haurà de matar el Trotsky, dirigit pel muralista, pel pintor mexicà David Alfaro Sisqueros, i després hi ha un operatiu informador, que busca informació i proporciona informació, i que està format pel Ramon Mercader i la seva mare. Aquest és enviat primer a Nova York, i després a Ciutat de Mèxic, on té la missió de fer-se amic de Trotsky, cosa que el Ramon aconsegueix, i per tant aconsegueix entrar tranquil·lament a casa del Trotsky i totes aquestes coses. I quan l'Stalin, ja veient que allò no es pot arreglar, mana el comando operatiu, aquell que dirigia l'Alfaro Sisqueros, de matar el Trotsky, i aquests fracassen, l'Stalin diu, bueno, doncs un pla alternatiu, i el Ramon diu, deixeu-m'ho a mi, que jo ja ho faré. Com que jo puc entrar amb el Trotsky, doncs efectivament, el 20 d'agost de 1940, entra a casa del Trotsky per ensenyar-li uns papers, i mentre el Trotsky els va llegint, ell li obre el cap amb un piolet i, per tant, el mata, vaja. Detingut, s'identificarà com a Jacques Mornard, no com a Ramon Mercader, i serà condemnat per assassinat a 20 anys. L'Stalin intentarà alliberar-lo, però la mare s'hi posa pel mig i la cosa acaba malament, i al final els mexicans diuen, aquí no hi ha res a solucionar, aquest noi està condemnat a 20 anys de presó, doncs, escolta'm, fins al 6 de maig de 1960 a la presó de Lecumberri. I, evidentment, hi serà. Quan acabi la condena, anirà a Moscou, allà el faran coronel de la KGB, i viurà entre Mèxic, Moscou i l'Havana, on aquest darrer ciutat morirà de càncer el 19 d'octubre de 1978, com dèiem al principi. Es va dir també que si havia estat assassinat per un rellotge que portava poloni radioactiu, però això sembla més una idea que el van matar o ell va morir de càncer. És igual, el 19 d'octubre de 1978, Ramon Mercader del Río. I com que, entre altres coses, ell també era amic de Trotsky, el Mercader, i era amic de la Frida Kahlo, i era amic del Diego Rivera, i era amic de tota aquesta gent, hem buscat una cançó de la Frida Kahlo. Sabeu que van fer una pel·lícula, i en aquella pel·lícula recollien diverses cançons d'aquella època, i hi ha una que porta el títol Paloma Negra, que ens sembla que aquí hi quedarà molt bé, com a record d'en Ramon Mercader i dels seus amics, el Diego Rivera i la Frida Kahlo. Insisteixo, Paloma Negra, Chabela Vargas.
Ya me canso de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
20 d'octubre del 2011, el dia que a la ciutat de Sirte, a Líbia, mora el dictador libi Muammar el-Gaddafi. Muammar el-Gaddafi, que era fill d'una família de pastors, de beduïns, de la ciutat de Sirte, precisament. El seu avi havia lluitat contra els italians, vull dir que, per tant, era dels del morro fort. De fet, van entrar el nen, quan tenia 10 anys, el van fer entrar a l'escola corànica de Sirte, partidària doncs, dels ensenyaments de Mahoma i la política radical, i 4 anys després al Liceu de Sebha, on va conèixer i va la revolució de 1952 que va fer a Egipte, Naguib i Nasser, i ell, il·lusionat per allò, doncs, va crear el 1956 una cèl·lula revolucionària que pretenia imitar l'acció de Nasser i derrocar el rei Idris, que en aquell moment, Idris I, que en aquell moment manava a Líbia. Però com que el 1959 es va descobrir el petroli libi, allò va canviar la situació econòmica del país i la gent no estava massa per revolucions. El Gaddafi va sobresortir en els seus estudis fins que l'any 1961 va ser fitxat per la policia, per la seva activitat política, i el van expulsar del Liceu de Ceba. Ell se'n va anar cap a Misrata, una altra ciutat, i allà va aconseguir finalment matricular-se a la Universitat de Benghazi i als 21 anys graduar-se amb lleis, és a dir, convertir-se en abogat. Però ell no anava per aquí. I, per tant, va optar per ingressar al Col·legi Militar de Benghazi, on va començar a posar en pràctica les seves idees revolucionàries i creant a la clandestinitat un moviment secret unionista d'oficials lliures, o sigui, entre els seus companys militars. Però tot això ell ho feia molt d'amagat i, en canvi, dintre de la carrera militar, diguem-ne, anava pujant. El van enviar a fer cursos de millora a Gran Bretanya, el 1969 ja era capità, i quan l'1 de setembre d'aquell any hi ha la revolució que derroca el rei Idris, doncs ell ocuparà, tindrà un paper important, ocupant la presidència de la Junta Militar i del Consell de Revolució. Implantaran una nova Constitució que canviarà tot el país de dalt a baix i ell serà nomenat primer ministre el 15 de gener de 1970 després de reunir-se a Rabat amb Nasser, amb Numeiri, amb Arafat i pactar una acció contra Israel. Immediatament, radical com era el noi, comença una política de purga de l'oposició. Comença amb l'exigència de que les bases estrangeres, angleses, americanes i això es retirin del seu territori, comença nacionalitzant una part del petroli i dedicant els ingressos que això li reporta a millorar el nivell dels ciutadans. Per tant, la gent està més que contenta i quan el març del 1977 proclami la Jamahiriya, doncs, que és un estat de les masses àrabs, una Líbia popular i socialista, vaja, perquè ens entenguem, amb una organització més progressista, doncs tothom hi està d'acord, i ell intentarà crear una unió àrab, és a dir, una supernació amb Egipte i Síria, però la mort de Nasser frustrarà el seu intent. Llavors es dedicarà més a la cosa africana, lluitarà en França al Txad, patrocinarà el terrorisme a Àfrica i també internacionalment, enfrontant-se amb els Estats Units, sobretot enfrontant-se amb el president Ronald Reagan, que fa maniobres per poder-lo derrocar, però que no ho aconsegueix perquè encara el Gaddafi té tot el poble, per dir-ho així, a darrere d'ells. Això sí, el que fa als Estats Units el 1982 és prendre mesures econòmiques contra Líbia, prohibeix comprar petroli libi, frena les exportacions dels Estats Units a Líbia i la resposta de Líbia és més violència. Líbia s'implica amb els atemptats als aeroports de Viena, als aeroports de Roma el 1985, el de la discoteca La Belle a Berlín el 1986 i els Estats Units acaben responent atacant el seu palau presidencial amb míssils que mataran precisament a la filla de Gaddafi, a Hanna, a una de les filles de Gaddafi. Però tot això va fent que el país vagi quedant aïllat, que perdi diguem així, recolzament popular, i tot i que intenta un acostament internacional abandonant els fenòmens o els moviments revolucionaris i defensant el panafricanisme, allò de dir Àfrica ha de ser una unitat per sobre de les nacions, deixant de banda el nacionalisme àrab, és evident que va perdent força. I quan a començaments del 2011 cauen els règims de Túnez i d'Egipte, comencen a haver-hi problemes interns a Líbia, començaran a Trípoli amb revoltes populars que s'extenen a tot el país, que demanen que Gaddafi deixi el poder i que permeti més drets humans. Es crearà un exèrcit rebel que lluitarà contra l'exèrcit de Gaddafi i que el 22 d'agost del 2011 entrarà a Trípoli, ajudat, això sí, per la OTAN, acorralant-lo. El busquen, no el troben, ell s'ha aconseguit fer escàpol i el nou govern oferirà 1 milió d'euros a qui doni informació. Naturalment, això finalment farà que en Gaddafi sigui localitzat al prop del seu poble natal, de Sirte, i les forces es dirigeixin cap allà per aturar-lo. Assabentat el Gaddafi de que van per ell, doncs intentarà escapar de la ciutat, però des de l'aire els avions de la OTAN la metrallaran, ell quedarà ferit, no massa, però vull dir, es podrà encara escapar i s'amagarà en una tuberia on el trobaran i l'executaran sense intercanviar paraula de dos trets al cap. Li faran l'autòpsia i el cos de Gaddafi serà exposat 4 dies en una càmera frigorífica a Misrata fins que el govern provisional de Líbia acordi el 26 d'octubre enterrar-lo en un lloc desconegut del desert per evitar que es converteixi en un lloc de peregrinació i per tant, en un focus de conflicte per la seva evolució posterior. Que aquest dictador doncs vagi passant a l'oblit, però que encara avui, quan es parla de Muammar Muhammad Abdel Salam Abu Minyar el Gaddafi, tothom es quedi amb Gaddafi, que és el nom que va tenir durant la seva actuació revolucionària. I com que jo cada vegada que parlo del nord d'Àfrica, dels deserts del nord d'Àfrica, de Líbia, de Túnez i de tot això, em ve a la memòria aquella pel·lícula del Bertolucci, si no m'erro, que es deia Bajo el cielo protector, i allà hi ha una cançó que m'agrada molt del Charles Trenet. Doncs mira, com a no homenatge, perquè el personatge de Gaddafi és bastant tèrbol, però sí com a record de tot plegat dels deserts del nord d'Àfrica i d'aquella pel·lícula, us deixarem avui amb la cançó Je chante de Charles Trenet. Us deixarem qui? Doncs el Toni Olivella, que ha portat tots els potenciòmetres, les reactàncies, els micros i totes aquestes coses, ajudat pel Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara es posarà a treure aquests textos per penjar-los a la pàgina web, i qui us ha parlat, en Francesc Morgades, que espera trobar-vos aquí la setmana vinent amb una nova edició del 5 a la setmana, on recollim aquestes petites pinzellades de la història. Doncs, sense res més per avui, aquí teniu Charles Trenet, Je chante.
Pour moi, me dit un laquais chinois, je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au point.
poste. D'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon.
Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit. Et depuis, je chante. Je chante soir et matin. Je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.